El gall del monestir.
Molt bé, doncs avui dimarts iniciem... Dimarts i 13, sí senyor. Encara no hem arribat i ja estem fent tertúlia i discutint. Tertúlia dels dimarts renovada, una tertúlia en què ens acompanyaran habitualment l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Bon dia.
La Neus Sotomayor, molt bon dia. L'Àngel Casas, bon dia.
Com Àngel Casas?
Àngel Casas, no, perdona, he fet una barreja, he fet un mix.
L'Àngel Casas és molt bona persona i molt amic meu,
cert,
però no. Jordi Casas.
Jordi Casas i Àngels Ponsa.
Bon dia.
Molt bon dia. Ens acompanyarà també habitualment el Toni Ramon, que avui s'ha excusat. I, per tant, avui farem tertúlia amb els qui sou en aquesta taula. L'estiu ve, oblidat, heu recuperat les vostres rutines habituals.
Hem recuperat, però no per oblidar, que ens ha
costat molt. Escolta, jo vull fer una prèvia, està bé que la gent ho sàpiga, que ens coneix una mica, que tots els que estem aquí som exregidors.
Sí, senyor.
D'aquesta casualitat.
És que ets més ràpid que jo,
I tot de partits diferents.
Exactament.
Exactament. No partits, evidentment, però que és curiós.
I continuant amb la prèvia, francament, a mi quan em va trucar la Carme em va fer molta il·lusió coincidint tots vosaltres, sí, perquè en un moment o altre de la nostra etapa política...
Bueno, d'aquí mitja hora no sé si diràs el mateix.
Sí, malgrat l'adversitat política, no diré el mateix.
Tots, no la Neus, t'hauràs acostar una miqueta més al micròfon?
No coincidim tots al ple?
No.
Jo amb tu, no.
No, ni amb tu.
Amb tu, jo he coincidit
amb
tu. Jo
no,
he coincidit amb l'Àngels i amb la Neus.
Ara explicarem batalletes.
L'any que jo vaig plegar, que devia ser el 95, devíeu entrar vosaltres.
Vaig entrar el 99.
No, que jo vaig entrar el 2003.
Ui, som molt joves.
Senyors, les batalletes les expliquem després?
Com batalletes?
És inevitable.
Bueno, va, sí.
Doncs, mireu, ja que parlem de política, avui a la nostra porta cugat.cat tenim, doncs, no sé si la proposta de Ferran Villaseñor, que és el president del Consell de Barri del Centre Est, que demana un replantejament dels consells de barri, de crear-ne algun més o d'altres de secundaris. Vosaltres que heu estat a dins, que sabeu del funcionament, de la utilitat o no de les coses, de la participació, què n'opineu?
Començo jo, que sóc el més vell.
Com vulguis.
Amb la creació. No, és com... L'any 87, que va entrar l'alcalde, no era alcalde, quan va entrar el Joan Aymerich, me recordo que jo ja estava a la comissió, que es va discutir el tema i es van crear els consells. Passa que quan es van crear els consells, es van crear per uns barris molt concrets, molt característiques, amb unes dinàmiques socials molt concretes i amb una personalitat molt concreta, que era les Planes, la Floresta i
Mirasol.
Mirasol ja no és el que era, és veritat, és el que ha canviat més, les Planes de Floresta bastant, i allò tenia bastant una raó de ser, i perquè altres coses donava el protagonisme, que en aquella època tenien més pes i tal a les associacions de veïns, i per tant era una cosa bastant de barri, bastant concret, amb una dinàmica bastant pròpia. Una altra cosa és que després funcionessin bé o no, perquè aquest jo crec que és un problema, el tema de la participació, i en concret el tema dels consells de barri, home, és un tema no resolt i de difícil solució. Perquè com acontentar els veïns amb un organisme que funcioni i que resolgui problemes i tal, no és fàcil. I després hi ha una cosa que jo sempre he criticat i no he vist mai clar per les seves dimensions i per la falta de característica de barris i de problemàtiques específiques, són els dos districtes del centre, els dos barris del centre. Jo és que no els he vist mai. I li podem donar moltes voltes, però a mi algú m'ha d'explicar que dos districtes, com em sembla que és
centre-oest i centre-est,
que són d'unes dimensions i una diversitat brutals, perquè que té a veure l'estació, no sé, amb el parc central i no sé què més hi entra, o que té a veure Bupalleres amb Sant Francesc i tal, a mi com m'expliquin. Jo ja dic que som molt escèptic respecte a les possibilitats de que aquests barris tinguin uns consells de districte que funcionin i crear-ne més. Jo no ho veig personalment.
Potser més que crear, d'entrada, posar sobre la taula que la participació, i com també ho deia el Jordi, és cal buscar sistemes que impliquin a la gent i que facin que la participació doncs sigui realment una participació activa, no sigui de nuclis petits que a vegades rondinen per un fet determinat, no? Que pot ser, bueno, doncs pot ser un fet real i que de preocupació per
o
aquell...
O que no s'enquisti sempre en els mateixos,
exactament,
no?
Aquesta era la paraula. Però potser no té sentit com a consells establerts i en canvi sí que tindria sentit per temes concrets. Doncs no sé, ara improviso, invento, s'ha de remodelar un espai determinat de la ciutat, doncs es crea un òrgan de participació al voltant d'aquell projecte perquè la gent pugui dir la seva, els veïns puguin dir la seva, el comerç pugui dir la seva, les escoles puguin dir la seva. Potser seria més això que no pas consells allò fixats i a més anar-ne ampliant, diguéssim, sense que tinguin una unitat al voltant de bueno, diguéssim que són molt dispersos, com bé explicava el Jordi, potser caldria pensar-ho dues vegades, no?
O sigui, la proposta aniria per projectes, diríem.
Seria més, jo seria més partidària potser per projectes, per temes, de dir, escolta, s'ha de fer, doncs, no sé, un espai esportiu, s'ha de remodelar, doncs, un barri, no sé què, bueno, doncs, impliquem a la gent, i impliquem a les associacions de veïns, impliquem a les associacions esportives, a les AMPAs, a qui calgui, no?
Però jo crec que això s'està fent. Vull dir, jo crec que els consells de barri que dels districtes, o sigui, de Mirassol, les Planes i la Floresta continuen tenint sentit i crec que estan vius ara mateix i que, per exemple, la Floresta està molt...
La Floresta és l'excepció, la Floresta li ha donat una empenta brutal, però...
Sí, i el de les Planes també, déu-n'hi-do. A Mirassol és cert que també funciona el consell de barri, però les característiques de Mirassol són molt diferents, està més diluïda la identitat, diguem. I és cert que el centre, clar, dos districtes al centre és molt ampli. Jo potser el barri de Sant Francesc sí que potser té unes característiques similars i potser té una entitat més de barri com els altres, com els dels districtes, no? Però la resta, tractar temes de barri seria molt més complicat perquè no hi són, perquè són de ciutat. I en quant al que diu l'Àngels, que sí que té sentit, la participació per temes concrets, de fet la gent cada vegada s'agrupa més per temes concrets i per interessos i no per proximitat geogràfica, per això, no? Per això les associacions de veïns ja no tenen tant sentit i en canvi hi ha moltes més entitats temàtiques, perquè la gent s'agrupa més per interès. Però crec que això s'està fent, no? Almenys hi ha molts processos engegats de participació per temes concrets, no? Allò, hi ha cartells, no? Digues la teva respecte al pressupost de no sé què, digues la teva...
Procés participatiu.
Sí, no? Hi ha un procés participatiu.
Jo formo part d'un consell d'aquests. Estic en el Consell de Barri del Centre Oest, que és aquest primer mandat.
Imagina tu allà
reunim a l'antic ajuntament.
Però esteu allà a la Quinta Punyeta, saps tu, no? Allà a les monges, no? Allà...
Jo estic allà, exacte.
Imagina,
estic al carrer Vidal de Torres,
amb el Parc Central.
Res a veure. I agafem Can Treball, i agafem el Parc Central.
I l'estació, ja més que té a veure.
I el que crida més l'atenció és la relativa poca participació que té aquest consell, que és el que jo visc en primera persona, no? Però dit això, i centrant-nos en el debat, jo podria subscriure-la a totes les intervencions que els meus companys han fet avui, vull dir, perquè la realitat és doncs que els tres històrics, diguem, les Planes, Mirassol, la Floresta, doncs tenen molt més sentit que el del centre, que seria els dos del centre, no? Tot i que és veritat, com deien molt bé, que Sant Francesc també té una idiosincràsia molt particular i que potser s'hauria de fer dintre del Consell del Centre Est, doncs potser fer una subcomissió, com li vulguin dir, per tractar directament aquest...
Més específic.
Més específic. Ara, nous consells, doncs jo no els veig per allò, doncs perquè... No, és que no té cap sentit veient com estan funcionant els del centre, bàsicament.
Uh-huh. És que, primer una reflexió general, jo defenso la teoria que quan més òrgans de participació, menys participació efectiva. És un element de dispersió, perquè no hi ha prou massa crítica a Sant Cugat perquè hi hagi tants òrgans i participi molta gent i de forma activa a tots. Perquè les 350 persones que pugui haver a Sant Cugat que es belluen i que comparteixen diverses entitats no poden... però bueno, això és una reflexió general. A part d'això, clar, aquest dels és o és? Les associacions de pares i mares no tenen un caràcter de barri, perquè són clar, a nivell de Sant Cugat i d'una específica tal. Els seus veïns no són el que eren. Es queden seus veïns normalment quan hi ha un barri noble, però es desfan quan els quatre problemes estan resolts, s'elimina, no? El parc central desapareix al cap d'un any i tal. Per tant, no hi ha uns seus veïns molt rals al barri i, a més, amb clau de ciutat. Perquè normalment es creen per resoldre problemes molt concrets. Llavors, qui té el protagonisme? Acceptar potser de la floresta, de les planes, que hi ha una dinàmica pròpia, que té unes problemàtiques pròpies.
Sí, també té
per exemple, la floresta, amb el problema que estan enclats a Collserola i amb els ports senglars i no sé què, ja tenen...
Que funcionen més com a districtes, aquestes.
Ja, sí, ja tenen, problemes específics.
Tenen oficines de districte, tenen tot de serveis vinculats a aquestes oficines.
A Sant Cugat, l'element que els dona cost són la participació a títol individual. O sigui, una participació que no estigui prèviament organitzada i que no hi hagi una discussió prèvia com a col·lectiu, com a entitat i tal, a títol més individual, sí, no, que hi de lo mío.
Sí, sí.
Ah, escolti, jo al meu carrer tinc un forat, vale, està bé, però això també pot anar directament a l'Ajuntament i exposar-ho.
No?
Aleshores, no li trobo xitxa jo, tu, jo no els hi trobo, és que no els hi trobo. I el que proposa el fan
sessió. Sí, quina és la proposta concreta?
Doncs, això no és una proposta de la CUP que va a ple, sí, a plenari.
Això del ple del dilluns?
Sí, la CUP presenta una
moció.
Una moció en aquest sentit. Sí, i crec que, suposo que Vilasenyor s'ha agafat en aquí.
Sí, però és, mira, amb tot el respecte a la CUP i tot allò, és que és allò de proposar per proposar, que vols que en digui? A part que aquesta dèria per presentar mocions al Ajuntament de Sant Cugat és un altre debat que hem parlat aquí més vegada, que, és, sí. Bueno, que aquesta és per un altre dia fer un monogràfic.
Crec que la proposta de la CUP vaig llegir, no la vaig llegir en detall, però crec que anava més amb la remodelació també de, no, del funcionament del Consell de Barris, que això que proposava
més.
També més.
Que això és un clàssic, perquè, sí, un clàssic. Perquè la situació òptima no ho tindrem mai.
Clar. No, i a més ens ho hem replantejat cada legislatura.
Sí, de fet, no? De fet la proposta parla d'un replantejament, no?
Què diu, Lluïssia?
No, de fet la proposta que estava comentant l'Alfredo, la que plantejarà la CUP constituent el ple de dilluns, es fa referència a una, com una reformulació, no? Dels consells. Ara, el més important dels consells és la participació i és on tots heu coincidit i segurament el que cal és atzivar, no? Buscar, com deia l'Àngels, motius d'interès, perquè si no t'interessa no t'impliques, i per tant una mica la justificació de fer créixer o cridar aquesta participació és, com comentava l'Àngels,
no és interès, treballar, sinó que tinguis la sensació de que el que fas
serveix, també, això és cosa,
veritat,
que sigui
cosa
útil, sí.
Sí, clar, si és un, si és un consell molt desarticulat, que tu vas amb una problemàtica molt concreta que potser no és el lloc i tal i no te la resola, doncs ja has perdut l'interès. Si no hi ha un teixit associatiu darrere que segueixi el dia a dia, és
si no,
que...
Va ser que amb els anys, jo recordo... I si no hi ha una resposta clara, també, per part de l'Ajuntament...
Per descomptat, per descomptat.
Perquè jo recordo algun consell de districte a Les Planes, que era el que jo hi era, que quan els mateixos temes que... O sigui, durant tot el mandat, els temes es van...
Que passa, Neus, que...
Això és un clàssic.
Jo tampoc no puc parlar ara per l'actualitat, perquè no hi estic vinculada, però sí que em consta que hi ha hagut un pas important de l'època que hi érem nosaltres, que s'ha anat evolucionant en el dia a dia, lògicament, i amb els diferents mandats, que és que ara es gestiona fins i tot una part del pressupost. Això ja dona un valor de per si al Consell de Districte, perquè vol dir que amb aquells diners, per acord dels veïns que conformen el Consell, es decideixen aquelles coses que no, potser no són les grans coses, però sí que aquelles que més els veïns demanen, no? I això ja li dona aquest valor, el fet de gestionar una part del pressupost i, lògicament, de que sigui...
Sí, és una part petita i, a més, crec que està també en procés de canvi, no? Perquè era una part que es dedicava a infraestructures i ara mateix ja no hi ha tanta necessitat d'inversió en infraestructures, perquè els barris ja estan molt més,
no?
I llavors ara s'està valorant,
bueno,
una
de totes
nova
maneres, jo crec que aquesta és una reflexió en general, no aquest ajuntament, en general, a tots els ajuntaments, suposo que en totes partes qüestionades, que és el tema de la participació, que és un tema molt resolt. Jo crec que s'ha acabat transformant en un màrqueting polític on s'ha de parlar de participació i s'han de crear òrgans de participació, perquè si no, no és democràtic i tal, però jo crec que no estan ben pensats o es mantenen òrgans de participació que no funcionen. Jo, coses que no funcionen efectivament i que no tenen, donen un resultat, potser ens els hem
de... Bueno, però són aquests nous models de governança...
No perquè tinguem 17 o 25 òrgans de participació, són més transparents i més democràtics.
No, això segurament no.
I això val per aquí i per tot arreu. No ho tenim resolt enlloc.
Passa que potser sí que hi ha més consciència en el dia a dia que en les noves fórmules de governança si no es treballa des de la base, i per tant, vol dir, des de ben, ben petits, ben jovenets, anar seguint el poder-se implicar en la cosa pública, doncs clar, no arribarem.
El que passa és que la participació té, dues cares, no només la institucional, sinó que la gent tingui ganes de participar. Per una banda, vol dir més feina per l'Ajuntament o l'equip de govern, perquè s'ha de convocar reunions a ser i no sé què, parlar amb els veïns, i vol dir predisposició per part dels veïns. I a vegades fallen les dues coses.
I pedagogia, també.
Les perquè... donem per suposades i a vegades fallen les dues coses.
No, jo crec que saber participar també és una cosa que s'ha de
prendre. Sí,
perquè per això deia clar. La implicació des de ben petits, amb l'educació, doncs en les assemblees d'escola, de classe, en la família, no? Després, més endavant, en l'etapa més jove, doncs en els esplais, en els caus, en on sigui, no? Tot això fa que arribi un punt que quan la persona és adulta pugui...
Algú li reclama un mòbil, però tranquils, que no passa res, eh?
Vaja, mentre no es mogui...
No passa res.
Doncs bé, això, no? Que jo estic d'acord també amb el Jordi, que és una cosa de dues bandes.
Aprofitant que hem parlat de barris, que hem parlat de la idiosincràsia d'un barri tan concret com el de Sant Francesc, i aprofitant el que ha passat aquest estiu a l'avinguda de Cerdanyola.
Ui, esta és altra.
S'ha creat un nou espai de joves, un nou casal.
Ocupa, el, com s'ocupes de la
Xesca. La Xesca, sí, sí. Que ja ha estat inaugurada, que planteja doncs una sèrie d'activitats per les mancances que hi ha al barri. I que, bueno, de moment, com veieu la situació? Us recorda algun antic episodi en el vostre moment?
Diuen alguns en primera persona.
Aquest tema és interessant. Qui vol començar? No, jo tinc
idea. La Pedro Riu. S'espera al final, eh?
Més gran? No, a veure, aquest tema és complicat. Podem anar a lo concret o a lo genèric, eh? Faig una introducció només. En primer lloc, s'ha d'aclarir definitivament, perquè jo estic fart de passar per davant d'aquest edifici, i fa anys que està tancat, els veïns els van treure, però ells van anant-se, van fixar la porta i la botiga a baix també, sembla que hi ha problemes estructurals de luminosi i tal. El primer lloc que s'hauria d'aclarir és si realment allò té seguretat i tal, però jo tinc clar que independentment del debat d'Ocupa, si un edifici no té seguretat 100%, ni Ocupes, ni veïns, ni ningú.
Home, segons
l'Ajuntament diu que no té les mesures de seguretat.
Aleshores, algú ho ha d'explicar perquè feia 10 anys que estava buit i...
Però els responsables de la Xesca també havien demanat un estudi per saber quin era l'estat de l'edifici.
Algú ha d'explicar perquè el propietari ho ha tingut 10 anys buit perdent calés, però bé, és igual. Aquesta és una primera reflexió. Dos. A mi hi ha un gran problema que tinc quan hi ha l'ocupació de caràcter juvenil, que és el cas, que tampoc tinc resolt, és com el de la participació. Som capaços de definir exactament quines són aquelles problemàtiques, aquelles demandes específicament juvenils que requereixen una resposta específicament juvenil? M'explico? I que no se li dona resposta amb altres equipaments? Aquest és un debat que hauríem de fer. Escolta, no, és que hi ha unes demandes específicament juvenils que tenen unes característiques concretes que no se li dona resposta. Aquest debat el tenien de dir. Un altre. Jo no estic en contra de que uns joves o un local que estigui buit l'ocupin amb garanties, no, el cuidin bé, tal i qual. Ara, des de la part municipal, crec que per això i per qualsevol cosa, el tema és quin projecte teniu darrere. Si voleu suport municipal, si voleu tal i qual, quin projecte hi ha darrere? Discutir el projecte. No? I perquè, si no... I veure si l'ocupació ja té personalitat per si, o si l'ocupació és un mitjà per fer un projecte. Aquest és l'altre debat. I l'últim, que em sembla que he perdut el fil, ja no me'n recordo, és a partir d'aquí debatre quines són les mancances d'equipaments i d'oferta cultural pels joves, fer un debat més general, no quedar amb l'anècdota, amb part de l'expressió d'una ocupació concreta amb unes 10 o 12 persones concretes que volen fer unes coses, i debatre quina és la problemàtica dels joves. Però jo crec que anem donant voltes al tema i mai ens aclarim exactament.
Però per mi el principal problema, i després d'haver viscut molt en directe una ocupació, en aquells moments la Masia de Torreblanca, sí, que recordareu, jo en aquella època tenia la responsabilitat de la regidoria de joventut, i per tant la recordo sempre com una de les coses que he après més de la política.
Però ja va ser una ocupació light.
Jordi,
la teulada,
la teulada i despullats.
Mira,
s'anaven a dutxar a casa.
I a sopar també.
S'anaven a sopar i a dutxar a casa.
Però això no li treu que era els primers edificis ocupats, que per això vam ser notícia a TV3 i a tot arreu, era, o sigui, d'entrada d'un fet com negatiu, com preocupant, si més no, per
un
responsables municipals, doncs vam acabar fent-ne una certa pedagogia i vam acabar tots doncs, aprenent uns, suposo, uns dels altres. Allà el risc grandíssim era que no tenia mesures de seguretat. És més, hi havia un projecte municipal que anava lent, massa lent, que haguéssim volgut que hagués anat molt més ràpid, per fer-hi algun espai per la ciutat, algun no s'acabava encara de definir si havia de ser un casal de joves, hi havia qui proposava altres temes, però anava encarat bastant a casal de joves. Per mi el principal problema va ser després de moltes que no sabria quantificar, però que era, van ser moltíssimes hores de reunió amb els joves, amb el col·lectiu jove, també amb els pares, perquè al final hi havia com una mena d'associació de pares d'ocupes que dèiem, no? Perquè també venien a l'Ajuntament. quan venien, no, és que hi rèiem amb els AMPO, que els hi dèiem així, perquè és clar, davant de negociacions que no eren fàcils i que no estàvem sempre d'acord ni molt menys, que eren tenses moltes vegades, llavors venien un grup de pares i mares que venien a defensar els interessos dels seus fills des d'un altre vessant, que no era la dels seus fills tampoc. Vull dir que és un tema molt complex, molt. I els interessos no són col·lectius homogenis tampoc, perquè ja hi havia un grup de joves que el que volia, que trobava a faltar a la ciutat, i potser amb el seu punt de raó, espais per ells, i que fins i tot algun autogestionat. Vam arribar a fer un model una mica entre tots de com podia anar això, que no, era complexa perquè no hi havia també les fórmules de gestió que hi ha ara, que són diferents, no? En aquell moment, tot just estic parlant d'uns quants anys enrere. Però després et trobaves amb un altre grup que no volien això, que ho volien més aviat com a modus vivendi, com a espai per anar a viure, per anar a conviure, per anar a fer a passar ells la seva estona. Clar, un espai municipal o un espai privat, igual, perquè jo d'entrada estic en contra de l'ocupació, vull dir que això no penso diferent que pensa el Jordi, home, no pot ser només per uns quants perquè l'han ocupat, Sant Cugat ja molt jovent i tots han de poder trobar un projecte en comú. Això sí que aquí sí que estic amb ell, de potser un Consell de la Joventut pot acabar reformulant un projecte i dir, doncs no sé, en aquest moment, si la Masia Torreblanca no respon als interessos dels joves que han ocupat la Xesca, doncs posem-s'hi, no? I mirem a veure què reconduïm, i mirem a veure quines diferents sensibilitats hi ha perquè tothom s'hi senti, se'l senti seu. Bé, és un tema que podríem, no el parlarem ara en una hora de tertúlia, perquè hi dona
molt. Segurament. Jo veig també molt complex aquest tema i crec que hi ha tres temes en un. Per una banda, el tema de si ocupació, si es pot admetre l'ocupació d'un espai privat o no, això no hi entraria perquè no tinc elements suficients per valorar-ho, però no, crec que aquest és un tema. Un altre és les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat, si estan donant resposta a les necessitats, com deia el Jordi, del que demanda la joventut. Potser el casal de Torreblanca ha derivat cap a un espai més polivalent, més per tothom, i manca, no ho sé, potser no ho valoro com a bon i dolent, sinó que caldria valorar si aquestes polítiques estan donant resposta. I per altra banda, la voluntat o la necessitat, o la voluntat d'un grup de joves de tenir un espai i de fer unes, no, i d'autogestionar-lo, prescindint totalment del suport de l'Ajuntament ni de ningú, sinó senzillament de fer la seva el que ells volen i com ells volen i per ells. I punto, no? Vull dir que, i això troben un espai ocupat, bueno, podria ser un espai ocupat o no, vale? Però crec que són com tres elements diferents.
Jo puc entendre que hi hagi un grup de joves amb unes inquietuds i que vulguin pues, fer el seu projecte. Jo crec que el primer pas que haurien de fer és posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Sant Cugat i presentar-lo.
Però i si el volen fer sols?
Però no ocupant. Ja parteixo de la base de que jo ocupar propietat privada, doncs no.
Però llavors estàs en la línia de com les entitats que sol·liciten un espai.
Per suposat que sí, perquè tenen que ser uns diferents dels altres. Seu. Jo crec que aquí hi ha unes regles de joc i s'han de complir. Però a fets consumats, entrar en un edifici perquè sí, per la meva cara bonica, i muntar allà el meu xiringuito, doncs jo estic radicalment en contra. I a més, amb l'agreujant, de que, com diu l'Ajuntament, jo em crec molt més l'Ajuntament de Sant Cugat i els tècnics municipals, de no cal que puguin dir aquest col·lectiu, doncs l'edifici presenta algunes irregularitats que bueno, problemes de seguretat.
Doncs jo crec que davant d'una situació així, la seguretat de les persones passa per davant de qualsevol altra qüestió, i l'Ajuntament amb els seus tècnics, si tenen que precintar el lloc per perill, ho han de fer. I a partir d'aquí torno al principi de la meva intervenció. Si un col·lectiu es constitueix com una entitat i segueix les regles de tothom, com que tothom, vull dir, què és això de que ocupar i aquí monto el meu espai i em salto les normatives? Doncs no, que no, regles, estem en un estat de dret i per tant tothom ha de ser igual, i bueno, és la meva opinió.
Jo torno a la reflexió primera, que és molt difícil i crec que no té solució encara que els contextos vagin canviant, de que les institucions donin una solució òptima a les inquietuds, no dic necessitats, hi ha inquietuds dels joves, jo veig impossible, per definició. Aquí el Consell de Joves es va crear, però va morir per inanició, perquè no. Tal. Jo repeteixo, fem una reflexió de quins són els equipaments de Sant Cuat i en quina mesura estan donant sortida les inquietuds dels joves. Casa de Cultura, el Torreblanca, biblioteca, no sé què. I quines són aquelles específiques que no hi ha manera de trobar-li solució. Aquesta seria una. No dic que sigui fàcil, però s'hauria de fer. Dos, a veure, si a mi un grup de gent vol ocupar un espai, el propietari no els diu res, perquè allò està buit i no passa res i tal, i no involucra a ningú més i tal, però escolta, mentre el propietari es deixi estar i tal, i mentre es porti...
Això ja no és una ocupació, Jordi, això ja és una sessió.
Bueno, tu ocupes sí. El propietari, diu, bueno, vale.
No, si el propietari ja està d'acord, pot ser fantàstic.
No, a posteriori, dic, bueno, estigueu aquí fins
que... Però pel que jo sé, el propietari en aquest cas no està d'acord.
Vale, d'acord. No, espera, deixa'm acabar un moment. Tu ocupes allò, va parlar, i el propietari, doncs, mira, us deixaré estar aquí fins que allò, vale. I tu no molestes a ningú, fas el teu allò.
Això, sí, podríem estar d'acord tots amb això.
Ara, en el moment que tu parles de que això ho fas perquè vols un lloc autogestionat i que l'Ajuntament no ho permet, estàs interpel·lant a l'Ajuntament. Llavors parlem-ne. I en parlem, perquè el demanar concepte... és autogestionat, no demanar calés a ningú i no en ocupar res. I és un projecte autogestionat. Per tant, es pot fer projectes autogestionats
fantàstics,
sense implicar l'Ajuntament i sense molestar ningú. Ara, tu consideres, que crec que ha de ser la interpel·lació, si interpreto bé, que estàs en l'Ajuntament, és que no ens doneu sortida a les nostres necessitats de local. Interpreto que és aquest. Que volem un local, però volem autogestionar. Llavors dic, si tu estàs interpel·lant l'Ajuntament i estàs demanant un cert ajut a l'Ajuntament, llavors has de plantejar quin és el teu projecte. En aquest sentit, sí. Quin és el teu projecte?
Ja...
Escolta, jo puc donar un local. Ensenya'm el projecte tal. Jo puc donar un local. Jo puc donar un local que estigui millor inclús i tal, però quin és el projecte? Ara, si tu ja... L'ocupació no és un mitjà, sinó un fi de dir no.
Està,
és que la meva manera d'expressar la meva opinió és ocupar.
Llavors
estem davant d'un altre tema.
Has posat
que no
tens
que veure ni amb autogestió ni amb la manca d'equipaments.
Mira, has posat dos exemples claríssims. Un és que el temerari, projecte lluable...
Autogestió sense una pela a l'Ajuntament.
Exactament, i que a més fan el seu projecte...
I que no els és fàcil, total. Però ho estan tirant endavant.
No, ho estan tirant endavant, i per això dic lluable, una iniciativa lluable... I un altre que és el que tu amb la normativa pública, local o és igual, inclús a altres nivells d'administració també, no pots donar un espai sense que darrere hi ha un espai municipal perquè en tens tota la responsabilitat. O sigui que tu pots cedir-lo, com bé deies, si darrere hi ha un projecte per un temps determinat i fins i tot fent una avaluació conjunta d'aquell projecte, perquè tu com a representant públic tens unes obligacions també que no te les pots saltar, i la llei et diu això. I jo recordo en aquell moment que hi havia una part molt important legal que el secretari municipal ens deia, no, és que això no es pot fer, això és un espai municipal, això... O sigui, hem de ser conscients també de fins a on es pot, no?
Però jo crec que... em pregunto, i Déu no vulgui, però si hi ha un accident a dintre de la Xesca...
De què és la responsabilitat?
Aquí està la qüestió, perquè clar, si l'Ajuntament està advertint de que aquest edifici no està en condició...
No, perdó. Si estic equivocat, corregiu vosaltres que teniu més informació. Després de l'ocupació va haver una espècie de nota pública a la premsa dient que allò no reunia condicions. Després va llegir a Cugat.cat, si és correcte, que la tenent d'alcalde Carmela Fortuny els va anar a veure i els va dir que no hi havia cap problema. Això ho he llegit a Cugat.cat. Això ho he llegit a Cugat.cat, sí, de fa una setmana i tal.
Però que no hi havia cap problema en
què? De l'estructura? De l'edifici. Això ho posava a Cugat.cat, que la vaig dir dues vegades, perquè em va comentar el Domènec, i vols dir? M'ho vaig llegir, efectivament. Bueno, per tant, en aquests moments... El que hi ha, independent del tema jurídic de la propietat, això sembla ser que ells tenen un avís o una nota o una d'allò que allà no hi ha problemes estructurals, que és el que deies tu també, que no hi havia problemes estructurals.
No, 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 jo en cap moment
no
he dit
no,
això.
No, 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 jo he dit que...
Va,
que
no, 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 no,
que de les consultes de la Xesca havien demanat, davant l'advertiment de l'Ajuntament, havien demanat un altre informe.
Vale. I jo sé que arran d'una visita al Carmel a la Fortuny que els hi va fer, i això ho va treure a Cugat.cat, els hi va dir que no havia problemes estructurals.
No, això no en tinc constància.
Ho dic perquè m'ho he llegit tres vegades.
Però us dic una cosa, aquí, no sé, perquè en aquest cas desconec, sent un espai privat, quin tindria la responsabilitat, però jo sí recordo una rebella de Sant Joan a Torreblanca que s'hi va posar foc a les 4 de la matinada, vam anar-hi corrents l'alcalde Aymeric en aquell moment, no, em sembla que era l'alcalde Recoder, ara no recordo, Recoder, oi? I jo... a veure el que estava passant, que era, i allà haguéssim pogut tenir una desgràcia, o sigui, perquè realment els bombers van córrer i van, però allà haguéssim pogut tenir una desgràcia de que en aquest moment hi hauria un grup de joves Sant Quat que no els tindríem entre nosaltres, eh? O sigui que això pot passar, encara que ens sembli llunyà, perquè tothom deia, bueno, no, si no ha passat fins ara no passarà, oh, coi,
mira,
hi ha un dia que passa, eh?
De totes maneres, donem-li feina al Villasenyor. Un tema pel Consell de Barri de les Arts.
Exacte, pel Consell de de fet, el dia senyor, els hi va proposar, de vehicular les seves peticions a través del Consell.
Aquí,
no? Els va convidar.
Aquí volia dir una, perquè ara que ho has dit, perquè
pertany a aquell Consell.
Que jo vaig llegir les declaracions aquestes de la senyora i vaig dir, per tant, els hi estàs donant legitimitat.
Clar.
O sigui, vull dir, home, que, o sigui, és un exemple per la resta de joves de Sant Cugat. O sigui, a part tindrà la legitimitat municipal. Pues jo discrepo del senyor i la senyora. Crec que
clar, però és que els hi pot donar legitimitat com a col·lectiu. Una altra cosa és
sí,
l'ocupació.
No,
aquest, aquest col·lectiu...
O sigui, que tu posis a parlar amb la gent no és donar no, sí, aprovació al que fan, sinó que tu pots manifestar la seva opinió. Però parlar per davant de tot, Alfredo, jo crec que parlar no es pot deixar de parlar.
La primera intervenció he dit, si tenen un projecte, parlem-ne. Ho he dit, però que ara que estan en fets consumats i ocupant, i ara donar-los la legitimitat de com hi ha una, com un grup del... Home, jo això ho veig...
Bueno, però saps què passa? Que hi ha maneres i maneres, i hi ha actituds que són molt importants. Davant d'un col·lectiu que reivindica i que, si els escoltes, hi ha algunes coses que fins i tot no diré estar-hi al 100% d'acord, perquè som generacions diferents, però les pots entendre, les pots comprendre, i a més, si tenim fills d'edats així, doncs entenem més coses perquè estem acostumats a discutir en el dia a dia, també, no? Parlar s'ha de parlar sempre.
Sempre.
Sempre. Sí. En el punt que sigui, o sigui, jo crec que el diàleg no s'ha de trencar mai, encara que estiguin contravenint normativa municipal, però el diàleg hi ha de ser d'alguna manera per intentar aproximar-se, perquè si no parles acabes en una guerra.
Però,
o sigui...
els consells de barri, els consells de districte tenen unes normatives i per formar-ne part has de tenir una està constituït com a associació.
Però no parlo de formar part del Consell
no,
de Districte.
No, és que sí,
parlo
és
de que el Consell de Districte no, els escolti i escolti el seu projecte i escolti
que
la seva reivindicació i escoltar-los. No, no parlo de
formar part. El Ferran no està dient que formin part, està dient que ell parla amb ell per vehicular
no
les seves demandes.
De totes maneres, que el gran debat és, escolti, això és un grup de gent que han ocupat i s'han reunit per passar l'estona, diguem en tot el sentit de respecte, o realment hi ha una vocació de servei públic que vol fer alguna cosa pel barri. Aquest és el gran debat. Jo, per exemple, el famós banc ocupat de Gràcia, que jo, per raons d'amistat de gent i passant pels cops per davant, havia vist l'anterior i el d'ara, que ara no es parla. Jo era un banc que no era un banc ocupat, era un espai d'un privat que ja no era banc ocupat. Jo vaig veure allà cap activitat. Ni vaig veure que generés feedback amb els veïns. I ara n'han ocupat un que està a 30 metres, que és més petit, que posa ocupat, però no hi ha mai ningú. Això és el que discutim. Ocupar per ocupar o realment a darrere hi ha idees? Jo no dic una cosa estructurada en pressupost. Hi ha idees que es poden discutir.
I que es poden vehicular.
Si tu interpel·les l'administració pública perquè dius que no hi ha espais per joves que es puguin fer autogestionats, al moment que interpel·les has de fer un diàleg amb l'Ajuntament i veure què proposes.
No? Pues que segurament una part de la seva... Jo no conec a fons l'espai.
Partint de la base que no els conec. Eh?
Però segurament l'ocupació forma part de les seves idees.
Això segur.
Segurament
segur,
una de les...
No és mitjà, sinó que és finalitat. Sí,
clar, és ocupar. Sí. És un ocupar per una sèrie de raons, no? En contra de la propietat privada... segur que hi ha una ideologia darrere i que l'ocupació forma part de la seva... de la seva idiosincràcia.
Però si aquesta ocupació és el 70% del projecte, llavors hi ha poc a discutir. Fem una hipòtesi.
Això,
Si l'ocupació per si fos el 70% d'allò, llavors tenim poc a discutir, perquè el que no voldràs és que els desocupis.
Anem a fer un canvi de tema. Deixem els temes locals, els que hi hem dedicat una
ja
bona estona.
Ja veig a venir.
Home, evidentment, estem a l'espera de veure com continua el procés després d'una nova celebració de la Diada, després d'una nova proposta del president Puigdemont i després de veure les reaccions, que tot plegat, com ho valoreu? Hi haurà referèndum, hi haurà Rui.
Home, el primer que hem de valorar és la Diada. Espectacular, no? Jo trobo que ha sigut una gran Diada una altra vegada i que hem tornat a ser-hi tots i que...
Home, tots no,
tots no.
Bé, escolta...
Jo no hi era, per exemple.
Bueno, no, potser tampoc hi ha sigut els altres anys.
No, tampoc.
Ah, clar, bueno, llavors...
No, però no, hi ha hagut menys gent que l'any passat, per exemple.
No, però no, sense entrar en la discussió...
És que són incomptables, perquè hi ha tanta gent que arriba un moment que és incomptable. Jo l'altre dia feia un tuit dient això, no cal que ens esbatossem amb les xifres, són incomptables. Per tant, el que hem de valorar és que molta gent, molta, i a més en diferents punts, ha tornat a sortir al carrer. Vol dir que això, aquí hi ha un gruix important de gent que està per fer un canvi radical de país, en aquest sentit, no? I penso que això no ho podem obviar, no ho podem obviar, hem de posar un valor perquè realment doncs, la gent fins i tot estant-ne cansada, perquè molta gent manifestava, mira jo aquest any ja penso que passo, perquè ara estem cansats, perquè això no avança, perquè provoca un cert cansament, perquè no és un tema que puguis ni explicar tot el que s'està fent, segurament, per no, tampoc no donar-li tots els arguments al govern espanyol o al Tribunal Constitucional que puguin anar avançant-nos les notificacions, i després perquè bé, perquè tampoc es fa d'avui per demà, però tot i així, ostres, valorem que hem sigut molta gent i que hi ha hagut molta gent als carrers de tot el país i en llocs que no s'havia vist mai. A Lleida ho deia l'altre dia la gent de Lleida, o a Salt, mai tanta gent no s'havia vist concentrada. Per tant, per mi primer l'important és posar un valor i ara seguir el full de ruta, que per això hi és. Ja sé que aquesta taula
on continua, per on continua el full de ruta? Perquè diguem que hem tornat a...
No, jo no crec que haguem tornat enrere. No hem tornat enrere.
No, ho dic perquè s'estava parlant del referèndum unilateral i ara tornem a proposar a Madrid el referèndum.
Bueno, perquè això
pactat,
és...
acordat.
Sí, i veurem això per on continua. Jo amb l'èxit de la Diada estic totalment d'acord. Vull dir, un fenomen com s'ha vist amb les últimes diades a Catalunya, vull dir,
són 5, 5 i la manifestació del 10, són...
i que la resposta de Madrid és intolerable, o sigui, això de fins quan estarem mirant cap en... Vull dir, jo no,
sí, soc independentista,
però l'èxit de la Diada és que no, és indiscutible, és així, i que hi ha un clamor en contra, no, perquè això ho tiri endavant, doncs és... Això és així. Ara, jo no sé que per on continua el full de ruta. Per mi és de calaix que ha d'haver-hi un referèndum, encara que sigui per votar que no, el qui vulgui, no? Però jo crec que és indiscutible, que això, si no, no es desencallarà mai. Ara, el president ha dit, no?, és com que abandona la línia del referèndum de la Rui i torna a plantejar... un referèndum.
Home, estàs un altre cop la mà per dir, sí, posem-nos sembla... d'acord, fem un referèndum, però que sigui vinculant.
Jo ho veig,
o sigui, no juguem a fer un 9-N, un altre 9-N.
Clar que no servirà per res.
Que no servirà per res.
No, el que ell està plantejant és fem un referèndum que tingui totes les característiques legals perquè reconegui el resultat a tot arreu, que reconegui Europa, vull dir, que fem un referèndum legal. Però clar, això és una via. Si no canvia el govern d'Espanya i hi ha una altra sensibilitat, cosa que dubto molt, és una via que on ens porta.
Jo ho he dit abans, que no hi ha tots, evidentment, és un fet objectiu que és una gran mobilització i durant els 5 anys, és inqüestionable, n'hi hagin 100.000 més o 100.000 menys. Jo dic no hi ha tots, perquè aquesta, que és el que jo critico més, aquesta pretensió de l'independentisme de patrimonialitzar l'11 de setembre. L'11 de setembre és una diada nacional, absolutament transversal, no nacionalista, nacional, absolutament transversal, i l'independentisme l'ha fet seu. L'ha fet seu, i per tant jo crec que aquest és un gran error, perquè en principi 47,8% s'han manifestat explícitament a favor d'una via independentista, que vol dir que tots pensen el mateix, però bueno, s'ha de donar aquest resultat, i un 50% no. Per tant, aquest 50% també tenen dret a considerar que la Diada Nacional de Catalunya segueix sent la seva diada, i el fet ja culminant que el senyor Puigdemont, que hauria de ser un primus inter pares que estigués per sobre, no? com a president de la Generalitat, si haguéssim desglossat la figura del president i conseller en cap, ho tindríem, que el president de la Generalitat està per sobre de les trifulques partidistes. El fet d'anar a la manifestació va estar dient que evidentment ell era el president només d'aquest 50% que ha identificat Diada amb independència. Bueno, jo ho critico, em sembla que és un error històric de dimensions desproporcionals, però bé, és igual. Dos, el 11 de setembre s'ha dit una altra vegada més per encabronar les dues parts i per dificultar la solució del problema, no? Per una part ho posen fàcil, que si la fiscal, que si el no sé què, i per altra part, evidentment, l'estat espanyol, perquè a mi aquesta no diferenciació dels partits o de dir estat espanyol, quan la Generalitat també és estat, no l'he entès mai, però bueno, és aquesta d'allò d'encabronament que no porta enlloc, perquè això no té sortida, i un dia si voleu discutir en sèrio, aquest full de ruta no té sortida, i a més cada dia anem improvisant. Ara tornem amb el referèndum, però a vegades ens anuncien per aquí un any unes eleccions constituents. Però què vol dir unes eleccions constituents a vida de Catalunya? Que farem un text que en lloc d'estatut li direm Constitució? Vale. I què? I quan ens diguin que això no té cap validesa, direm que no té... No, no, és una declaració política, com ja hem dit tantes vegades, però no té validesa jurídica. El calaix, una altra vegada. No té, a veure, ni la RUI no se la creu ningú. Jo sempre plantejo un moment, fins que en aquest país no siguem capaços, començant per opcions polítiques amb la que jo m'identifico, de discutir que vol dir ara i avui aquí el dret a l'autodeterminació, i seguim parlant com si el dret a l'autodeterminació fos un dret de validesa universal inqüestionable pel sol fet que ens considerem que som un poble, fins que no discutim això a fons, no ens en sortirem. No hi ha cap aixopluc jurídic a nivell internacional ni a nivell europeu que doni suport a les pretensions que nosaltres plantegem. I això algú ho ha de dir-ho, independentment de que cadascú es consideri el que es vulgui. S'ha de partir de la realitat realment existent si tu la vols transformar i tal i qual. I has de fer un full de ruta probable i raonable, que no és el que tenim. Però com que ja donem per descomptat...
Jordi, perdona, els diputats del nostre Parlament tiraran endavant.
97,8%.
No deixa't estar. Hi ha un Parlament...
No, què va ser? Plebiscit o autonòmiques? Si va ser plebiscit no podem comptar diputats. I si comptem diputats no va ser plebiscit.
Si volem embolicar, podem embolicar tot el que vulguem.
No, això... Aquí crec que es va jugar des de... especialment des de Convergència, amb un doble joc. Perquè es van plantejar...
No m'estranyava que no sortís el nom i la culpa de sempre de tot.
No. Bueno, no, però això és una realitat.
La culpa sempre és del PP, no us equivoquem.
Alfredo, que encara no s'ha pronunciat.
Això per descomptat.
Alfredo, tanques la tertúlia, perquè estem ja en els últims
minuts. Com es vol deixar sense dir a mi?
Si l'Alfredo és generós, potser et deixeu un
cosset. El Fredo comença
l'Àngels.
A veure... No diré res, a veure...
Ho ha dit molt bé el Jordi, la Diada ha deixat de ser la Diada de tots els catalans.
Això em preocupa ja.
No, però és veritat, vull dir, la Diada s'ha segrestat per part de les forces independentistes. Vull dir, des del mateix moment en què els mateixos discursos institucionals, i aquí hem tingut l'exemple de l'alcaldessa aquest diumenge, que fa un discurs institucional que d'institucional no tenia res, perquè a part de dedicar-se a ficar-se amb els partits que no hi eren, perquè ja sabíem el que anava a dir, i va ser pitjor encara del que ens esperàvem, pues no esperi doncs, que tothom ens sentim representats per la Diada. La Diada era una hauria de ser festiu, d'unitat, de tots els catalans, i s'ha convertit en una altra cosa, i per tant jo no me'n sento gens identificat. Per mi va ser un diumenge normal com qualsevol altre cap de setmana. Això sí, me'n vaig anar fora per no, i no vaig posar la tele. Dit això, ja estem en un estat de dret, tenim unes lleis, tenim unes normatives. Si no ens agraden, les canviem. Per això hi ha majories per canviar-les. Però les regles del joc són les que són i no podem anar saltant-nos-les. I aquí es pretén tirar pel dret i que Madrid, és que Madrid tot ho impugna, tot. Escolta, és l'única manera legal de defensar-se de l'Estat. Diàleg, sí, per descomptat, però el diàleg no és diàleg, o m'acceptes no. Això o no hi ha diàleg. O sigui, perquè l'acceptació, el diàleg que es proposava des d'aquí, el referèndum, nosaltres dialogar per un millor sistema de finançament, per suposat. Dialogar per competències, per suposat.
Però per treure-les, no per afegir-les.
No estic d'acord amb això. Tot això és negociable. Espanya és el país més descentralitzat del món, conjuntament amb Canadà. És així. Vull dir, tenim una Constitució que és de l'any 78. Mirem els països que ens rodegen i quines Constitucions hi ha més noves que l'espanyola?
Bueno, que sí,
ara, la pre- que sí, però si les circumstàncies demanen una actualització...
Però d'on partíem? Veníem d'una època...
No és moment d'iniciar un nou debat,
però ens quedem amb ganes d'arribar a
un
final.
En tot
cas, sí que vull dir una cosa. La imatge que jo em quedo d'aquesta diada... i és la que a molts països, a la premsa europea i d'altres llocs serveis, és a quatre individus, que són els que estan manant ara a Catalunya, perquè són els que necessiteu per majoria
absoluta...
Perdona,
72 diputats.
Estic parlant de quatre individus que estaven cremant banderes espanyoles, cremant banderes franceses, cremant banderes europees i cridant consignes de tallar caps al rei. Aquests són els senyors que estan aquí condicionant el que està passant ara mateix.
Tindrem moltes més tertúlies.
La paperera trencada.
Tindrem moltes més paperetes. Senyores i senyors, per continuar parlant, arriba al final d'aquesta primera tertúlia intensa.
Sense fer curta.
Però hem tingut temps de repassar molts temes. Sigueu bons, us espero dimarts que ve.
Això...
Jo no hi seré dimarts que ve.
Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu-siau.